El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe punt radiosabadell.fm.
El dia 1 d'abril farà 82 anys de la fi de la Guerra Civil. Després de tants anys, encara queden molts secrets del conflicte per explicar. En podrem saber més a partir d'aquesta tarda a 6:45, quan es presentarà el llibre Les combatents a la Casa Duran. És una publicació conjunta entre Tània Balló i Gonzalo Berger. Han fet un recull d'històries de milicians antifeixistes que van participar en el conflicte. I l'autora, la Tània Balló, ens explicarà ara més detalls. Tània, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
D'on surt la idea de publicar aquesta obra, aquest Les combatents?
Bueno, és, la veritat és que és el resultat d'una investigació que, de la que portem diversos anys ja fent amb el Gonzalo, que és aquesta, bueno, aquesta recerca sobre la real participació de la dona durant la Guerra Civil, i bueno, diríem, aquest és el primer pas del resultat d'aquesta investigació, que és les milicianes a Catalunya, no?
Uh-huh. Per tant, aquesta investigació de les milicianes a Catalunya us ha portat a descobrir exactament què?
Bueno, ens ha portat a descobrir, més que descobrir, a constatar que la participació de la dona durant la guerra va ser molt més potent i molt més autònoma, i des d'una perspectiva molt més política de la que es pensava, i bé, després, doncs, tot seguit d'històries apassionants de dones que després van tenir una vida plena d'altibaixos, però a la vegada de vides molt potents, no?, políticament, professionalment, i que d'alguna manera responia a aquesta idea d'aquesta dona que pren la decisió d'agafar l'arma i anar-se al front, no?
Clar, jo recordo quan estudiava, no?, quan t'explicava la Guerra Civil, et deien que a la Guerra Civil hi havien anat els homes, no?, i que les dones havien treballat molt en la rereguarda i havien sostingut molt la societat, doncs, catalana i espanyola del moment des de la rereguarda. Pel que m'estàs explicant, l'anàlisi, la investigació, la constatació us ha permès veure que realment hi havia moltes dones que també van entomar el fusell.
Sí, 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 clar. No. És a dir, la relació entre la guerra i la dona és una... Realment és una qüestió que s'ha de començar a proposar un relat diferent, no? És a dir, del que havia fins ara, com tu bé comentaves, no? És a dir, el tema és que la figura de la miliciana o de la combatent és una figura que és fruit una mica de la dona autònoma que s'està construint en aquell moment, és a dir, la dona moderna, no? No és un bolet.
Ah, m'estaves explicant, no?, que la figura d'aquesta miliciana i combatent és més important del que semblava, no?
Bueno, més important, que per descomptat ho és, el tema és entendre que d'alguna manera la figura de la miliciana és una figura que fins ara, diríem, s'ha tractat sempre com algo extraordinari, no? És a dir, davant d'un fet extraordinari com és la sublevació militar, la dona... Es veu com emputxada per l'entusiasme i surt quasi com un gest inconscient, surt a lluitar, no? Bueno, no, hi ha una part que també és així, és cert que és així, però això també passa amb ells. Recordem que les milícies està conformada per voluntaris, és a dir, gent que no té una prèvia educació militar, per la qual aquest punt entusiasta és tan aplicable amb ells com amb elles, però després també hem d'entendre que la miliciana és fruit de molts anys d'evolució i de lluita que, d'alguna manera, recull les noves lleis d'igualtat de la República, però que transformen la dona, no? És a dir, que transformen la dona com a subjecte social i com a subjecte històric. És a dir, a partir del 1920, quan ja comencen a confluir les lluites feministes, la dona va prenent pes, va prenent consciència de la seva autonomia, de la seva llibertat, de la seva capacitat de com a agent social. Llavors això, diríem que arriba al punt màxim amb l'aprovació de les lleis d'igualtat durant la República, també són causa-efecte de que després, quan hi ha una sublevació militar i comença una guerra, la dona es veu empoderada per sortir a lluitar per allò que considera que són els valors que li donen autonomia i independència, no? Llavors, és interessant entendre, o està bé entendre, que no és fruit d'una circumstància o d'un fet concret, sinó d'una evolució, d'una lluita que ja porten molts anys. És a dir, la miliciana, diríem, és la màxima expressió de la dona moderna.
Uh-huh. I aquesta miliciana amb què es topa quan arriba al front? És a dir, hi ha l'actitud d'aquesta dona que està empoderada, no?, i que decideix sortir a combatre, es rep bé des de la resta del front?
Bueno, això es depèn. Com a tot arreu, a totes les cases ja depèn, no? A veure, jo crec que el que hem pogut documentar és que al principi, en aquest entusiasme que et comentava i amb aquesta necessitat una mica d'afrontar el primer pas d'anar contra un exèrcit, en aquest cas el sublevat, que sí que estava molt preparat, jo crec que des de les organitzacions de milícies i de les organitzacions de guerra per part del bàndol republicà, diríem, accepten, no?, que qualsevol persona vagi a lluitar, no?, també insisteixo, les lleis d'igualtat no impedien que tu li poguessis dir una dona que no hi fos, que no hi anés, no? Però després, a mesura que va avançant la guerra, a mesura que es van prenent unes decisions molt més consensuades i estratègiques, sí que és cert que comença una campanya de desprestigi de la pròpia bàndol republicà en contra de la idea de que la dona estigui al front, no? I aquí es comencen a inventar 1.200 excuses, de les quals a cada qual és més diríem, ofensiva cap a la dona, no?, per tal de convèncer a la pròpia dona que se'n vagi del front i que vagi a la rereguarda, on és cert que es necessita generar tota una indústria de guerra que faci sostenible la lluita al front, no? Llavors, aquesta indústria de guerra, acompanyada amb la idea del cuidado, no?, de tot el tema sanitari, de tot el tema dels orfenats, sí, que està, òbviament, molt vinculat a la idea de la feminitat, fan que comenci a haver-hi unes estratègies, com et deia, per tal d'expulsar la dona del front. Nosaltres no hem trobat mai un document que realment expulsés per llei la dona del front. Això no hi és, no existeix. Però sí que hi ha unes campanyes, ja et dic, que si les dones que estan al front són prostitutes, que si per culpa de que les dones estan al front els homes estan distrets, o que tenen relacions sexuals, per la qual s'escampen les malalties venèries, o que, per exemple, la valentia de les dones al front, quan aquestes són ferides o són mortes al front, provoquen en ells un atac d'ira o hi ha un atac de responsabilitat o un atac de romanticisme que fan que es llencin quasi de forma suïcida al front contrari, no?, per tal de d'alguna manera vengar o agafar revenja, no?, d'aquesta mort d'aquesta dona. Vull dir, hi ha mil històries, mil llegendes que acaben sent propaganda que fan que finalment moltes dones, no totes, importantíssim també aquesta dada, no totes, moltes dones se'n vagin del front, no?, i vagin a fer feina de rereguarda.
Com ha estat fàcil trobar les històries i poder-les seguir? Perquè entenc que la dificultat del pas dels anys deu haver fet que no sigui fàcil trobar els testimonis del moment, no?
Ja, no, efectivament. És a dir, nosaltres com a país som un país que li donem l'esquena als arxius, no? És a dir, per sort, comptem amb un equip d'arxiveres i d'arxivers meravellosos, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat, que fan quasi una tasca de voluntariat salvaguardant molts arxius, no? Però és veritat que som un país que li donem l'esquena a la memòria històrica i sobretot a la documentació que val aquesta memòria històrica. És a dir, l'estat dels arxius, en la majoria dels casos, és bastant sempre de falta de recursos, no? Llavors, això fa que tot aquest temps, a l'hora de recuperar vides, sobretot vides anònimes, sigui molt dificultós. Però, sempre tens formes, no?, d'investigar, que això t'ho porta els anys que nosaltres portem investigant, sobretot investigant sobre l'anonimat, sobre la vida quotidiana, sobre aquelles figures, aquelles persones que no són referents citats, sinó que ocupen l'espai quotidià, que ja et porten submecanismes que la majoria de vegades tens sort i pots construir una vida, altres vegades no, però la pots intuir, i així ens vas creant una mica el mosaic d'aquesta vida quotidiana durant els anys de la guerra, que també és tan important reivindicar, no?
De les històries que heu recollit, ens en podries destacar alguna?
Bueno, a veure, n'hi ha diverses que convido els lectors a descobrir-les.
Per això et dic, però... no te les demano totes, però sí una, per posar-nos la mel als llavis.
No, per descomptat. Bueno, jo crec que totes les històries que expliquem en el llibre són històries que el llibre, diríem, evoluciona durant... La seva narrativa està basada en una cronologia, en el sentit de que el que intentem és... revisar o recuperar els fets més importants dels anys de la guerra, no? És a dir, com una evolució cronològica a partir d'esdeveniments concrets, però aquest cop explicat a partir de l'experiència d'elles, no? Llavors, tota aquesta narrativa basada en la pròpia experiència de la nostra recerca i de la biografia d'elles, no? Llavors, intentem així que sigui una lectura molt més divulgadora, molt més fàcil que potser doncs, una lectura purament acadèmica o purament historiogràfica, no? Que a vegades a mi mateixa doncs, són lectures més feixugues. Però dit això, clar, doncs sí, home, per exemple, jo és una història que a mi m'agrada molt i que ens va portar molt de temps fer-li el seguiment, és la Maria Carrocera, que és una noia asturiana que la trobem a Catalunya adherida al PSUC l'any 36, i que aquesta noia doncs, bueno, se'n va al front de Mallorca, després se'n va al front d'Aragó i allà coneix un conductor d'ambulàncies nord-americà, un brigadista, s'enamoren i a partir d'aquí doncs, es casen, exilien els dos, però aquest brigadista resulta ser un periodista que després va tenir fort renom als Estats Units i amb ell... pues se'n va quasi com d'espia durant la Segona Guerra Mundial i acaba tenint una vida, la Maria, totalment d'aventura, quasi això, no? És a dir, tenim el dubte de si no va arribar a ser espia, no? Perquè ella es troba en els llocs casualment més estratègics durant tota la Segona Guerra Mundial, no? Llavors això fa sospitar una mica, després és detinguda, no? Pel franquisme, en un moment que se li acudeix a visitar breument els seus pares a Astúries i allà la detenen, no? I després, bueno, hi ha com un conflicte diplomàtic, bueno, és com una aventura pura quasi de Tintín, no? La vida de la Maria Carrocera i em sembla que és una de les històries que a mi més em va costar, bueno, més ens va costar construir, no? Per la seva complexitat.
Clar, perquè has de trobar el fil a molts països, no? També has de buscar suport
Sí. I a vegades va d'un és, vull dir, a vegades va d'un cognom mal escrit, no? Que aquesta és això, no? La diríem el fet extraordinari de la recerca, no? És a dir, la Maria Carrocera nosaltres la vam buscar molt de temps i no en sortia res, és a dir, era com, bueno, doncs aquesta dona ha desaparegut, no? És a dir, no sabem res d'ella i resulta que de sobte vam trobar un document que era que la identificava com Maria Cruz Carrocera. I aquest cruz ens va obrir, no? De sobte, llavors, quan vam buscar Maria Cruz Carrocera, allà ens va obrir tot el... És a dir, la vam trobar, no? És a dir, que això passa. Llavors, clar, vull dir-te, no són recerques que on has de tenir molta paciència, eh? Vull dir-te, molta paciència i esperar que algun dia, fins i tot un gest inconscient, et porti a descobrir... a seguir-li la pista o a trobar la pista sobre aquesta dona, no?
I a preparar quasi bé pràcticament un guió cinematogràfic, no? Al voltant de la història de la Maria Carrocera, perquè
sí,
realment dona de sí.
Sí, sí, no, totalment. N'hi ha diverses d'aquestes, eh? És a dir, són dones que, clar, és el que et comentava, no? És a dir, si entenem que el fet d'anar a la guerra és un fet quasi... natural de la seva pròpia evolució com a dones autònomes independents, a partir d'aquí no hi ha fi, no? O sigui, a menys que no estiguis en una circumstància com moltes pobres doncs, no van poder exiliar i es van tenir que quedar i, òbviament, el franquisme les va anul·lar, doncs moltes d'elles, les que van poder marxar, doncs, després tenen vides, realment no deixen de ser dificultoses, sobretot aquelles que se'n van a l'exili que més coneixem, no? L'exili llatinoamericà i fins i tot algunes que van a França i que són capturades i que són portades a camps de concentració, però, diríem, les que surten d'aquesta dinàmica doncs sí que són dones que ens les podem trobar, doncs ja et dic, fent de periodistes durant la Segona Guerra Mundial o fent un, o tenint una importància política en tot l'activisme a favor de les, dels refugiats espanyols des d'Anglaterra, evident que són dones que en la, dintre de les possibilitats que tenen segueixen fent política i segueixen reivindicant i lluitant pels valors que van pels quals van sortir a lluitar, no? A defensar.
I ja per acabar, Tània, però amb aquest llibre, amb aquest Les Combatents, us heu adonat que encara podeu estirar més el fil? És a dir, que podríeu seguir descobrint grans dones que van ser importants durant la Guerra Civil?
I tant, i seguim obrint el fil. Aviat estarem publicant un altre projecte, en aquest cas no és un llibre, sinó és un projecte del que ja, si vols, en parlarem, que és un projecte que justament, un projecte virtual en el que planteja doncs, tot el, diríem, el resultat de tota la investigació de fa 4 anys, és un projecte a nivell estatal i que sí, va en la línia de posar almenys les eines necessàries sobre la taula perquè entre totes i tots entenguem que els relats històrics doncs, s'han de completar, s'han de reescriure i s'han de començar a poder explicar amb tota la seva complexitat i no de forma fragmentada, com fins ara una mica doncs, succeïa, on semblava que d'un mes l'acció de l'home era un rosa o era l'única manera d'explicar un relat general. No? Jo crec que això ja està canviant, les noves generacions ho reclamen i ara hem de fixar-nos, no?, en les realitats tant dels homes com de les dones per poder explicar o aproximar-nos el més fiablement possible a la realitat d'aquell moment històric. No?
Doncs, Tània, moltes gràcies per haver-nos atès. A temps estarem a la presentació avui de Les Combatents aquesta tarda a 6:45 a la Casa Duran. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies. I res, ens veiem aquesta tarda.
Fins aquesta tarda, que vagi molt bé.
Vinga, una abraçada.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.